doncs comencem la tertúlia del Gall del Monestir, la tertúlia dels dimarts, amb un relatiu i lleuger retard, però ho fem en companyia dels nostres tertulians habituals. No tots, però sí, podríem dir, una bona representació, el 50%. Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
I Neus Sotomayor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui hi havia moltes coses per parlar i, entre altres, sabent que la Neus és tertuliana dels dimarts, m'agradaria preguntar-te, tu hi vas anar al final al concert de Casa Nostra, Casa Vostra?
Sí, sí, sí.
Perquè ho vas comentar algun dia.
Hi vaig anar, va ser magnífic. Més que un concert, va ser un acte polític, perquè era, hi havia música i hi havia més cosa. Hi havia com un fil conductor, que era la història d'un emigrant sirià que va explicant en una pantalla les seves desgràcies, perquè tots, bueno, clar, és tremenda la història, i llavors anava lligant això amb les intervencions dels músics diferents, no? I també va haver-hi diversos presentadors, primer la Gemma Nierga, després el Jordi Évole, el que tots heu sentit pel seu discurs, que va ser magnífic, i després un altre presentador que jo no sé com es diu, és un presentador de TV3 que fa algun programa conegut, però és que veig molt poc la tele i no sé com es diu.
El Notícies Migdia.
Potser, no ho sé.
Deu ser el Carles Prats, poder?
No sé dir-te qui és, perquè jo vaig estar escoltant.
Jo no t'ho sé dir perquè ja et dic, veig molt poc la tele i no sé qui és. I bueno, i clar, les intervencions molt... Bueno, tot molt emocionant, no? Tota la gent, clar, era una cosa... perquè tothom estava allà bolcat i bueno, a part d'intervencions sonades com la del
Òscar,
com el Lluís Llach o el...
Ah, intervencions musicals.
Doncs també va haver-hi d'altres, doncs, jo què sé, el Ferruquito, no, el Ferruco ballant, el... molt graciós, els... Ai, uns...
Vaja, que tu vas passar bé, no?
Sí, sí, sí. Llarguíssim, per això, va acabar a 2:15 de la matinada.
I el tan comentat i recomentat del Jordi Évole?
El Jordi Évole va dir, no és un problema només de competències, a més no és un problema només de competències, és un problema també d'incompetències, referint-se a tots els polítics que estaven a la tribuna, els quals també va criticar perquè aquest concert va ser muntat per una iniciativa ciutadana, va ser gent del carrer que va decidir posar-se, no, gent que ha anat de voluntari, gent que no, gent preocupada que va decidir posar-se i el van organitzar, per ser molt ben organitzat, i va dir que no en tenia perquè hi havia una tribuna d'autoritats, no, que haurien d'haver estat entre el públic. A part de criticar això i de moltes altres coses, i de dir moltes coses crec que molt encertades, va dir això, és també d'incompetències, i també va criticar la llei se salta per altres coses, no? Fem desobediència perquè en aquest cas no es fa.
Tu creus que s'ha malinterpretat o s'ha volgut fer...
com justificar-se, no? És un problema només perquè no tenim competències, no. Si ens podem saltar la llei per algunes causes, encara més ens l'hauríem de poder saltar per aquestes. I, per exemple, negociar vies segures...
Fa molta gràcia que això vingui justament d'un periodista que representa un sector que és molt crític en què se salti la llei per fer un referèndum.
O sigui, El Jordi Évole no digués que ve d'aquest sector, perquè no ve d'aquest sector en absolut.
Bueno, déu-n'hi-do.
El Jordi Évole està crític amb tot.
En tot cas, jo, primera, no cal tenir la pell tan fina. Penso que l'independentisme que s'hagi sentit ofès també s'ha de relaxar, o sigui, això vagi per endavant, però les paraules d'Évole, home, neutres no són. I, per tant, si no són neutres...
No,
doncs
i tant, mai és neutre.
Poden ser criticades, només faltaria.
Crec que és una frase, més lluny de la seva voluntat que ser neutre.
És una frase que no suma en el sí del concert, doncs no ens enganyem, no és una frase que sumi. A més, critica unes autoritats que poder no s'han saltat la llei encara, però bueno, un govern de la Generalitat que demana o que... comunica que està disposat a acollir fins a 4.500 refugiats, un Ajuntament de Barcelona, doncs, que també es presenta a Brussel·les junt amb altres alcaldesses a defensar, doncs, l'acollida de refugiats,
no parlava de governs en general, estava parlant d'Europa, de Catalunya, d'Espanya...
Però no posem a tothom al mateix sac.
Bueno,
és un... posem tothom. O sigui, la crítica ve
qui
per aquí.
Qui se senti ofès...
Bueno, però,
que s'ho faci
dir,
mirar.
Les paraules d'Évole no són innocents. No ho són gens.
No, ara em diràs que les paraules d'Évole van en contra de...
No, van jo dic que no són innocents, perquè directament es poden fer diferències i no les va fer. Només dic això, no les va fer. Va posar tothom en el mateix sac. És, no és un problema de competències, no? I ho va deixar com un
no
també,
és
eh?
Només.
Exacte, sí,
que estic, no, que si, després si, se li ha criticat per
si defenso això.
Traient això.
No, Neus, tranquil·litat. o sigui, no és només, és evident, i també, no, les incompetències, d'acord? A partir d'aquí, home, un govern de la Generalitat que ha fet el que ha fet, uns ajuntaments que han fet el que han fet, una sessió del Palau Sant Jordi, una retransmissió per la televisió i ràdio pública íntegra del concert, home, jo crec que no es pot posar tothom al mateix sac. Jo crec que la crítica que li faria
pues que
és aquesta.
Vull dir que si no anava amb tu, no t'ofenguis.
Bueno, però
perquè el
és
Jordi
Évole
no va anar contra
ells. És molt fàcil. Sí, en el moment que diu allò de la tribuna de convidats, ja està posant
qui hi havia,
i
remenant
la merda, perdó.
L'Àngels Ponsa estava a la tribuna.
Qui més hi havia? En Rufián?
Sí, sí, sembla. Jo vaig veure el Xavier Domènech.
Hi havia també l'Oriol Amorós de la Secretaria de
no sé qui més
Ciutadania.
Hi havia.
O sigui que hi havia un ventall.
Hi havia una representació bastant àmplia.
Hi havia gent que no tenia
per què sentir. Del govern i de
jo no nego, bueno, del govern de la Generalitat no sé què està fent en aquest context. No ho sé, no tinc la informació. Jo sé que els ajuntaments, entre ells els de Sant Cugat, estan disposats i han fet molta feina.
Estan preparats.
I estan preparats. I en realitat, els mateixos ajuntaments estan criticant la inoperància dels governs més enllà, perquè, començant pel d'Europa, el d'Espanya i segurament el de Catalunya, vull dir que no estan el que cal fer per facilitar. Mira, l'any passat a la Unipau vam convidar un representant, no me'n recordo quin càrrec té, de la comunitat de Sant Egidi. I ells estan establint i tenen una fórmula, diguem, per establir vies segures per portar els emigrants, els refugiats cap aquí. De fet, ho estaven negociant amb el govern italià, i el govern italià estava permetent i estava establint aquesta mena de vies segures a través de la comunitat de Sant Egidi. Aquí encara no havia pogut negociar amb ningú, ni amb el govern de la Generalitat, ni amb el govern d'Espanya, ni amb ningú. Vull dir que coses es poden fer. I segurament no totes les que voldríem
jo
ni les que es poden.
Jo insisteixo que és molt fàcil sortir en una tribuna com va sortir, enervar les masses, fer una crítica a la tribuna de convidats és molt fàcil, sobretot quan la tribuna de convidats no té el micro per poder contestar. Per tant, jo crec que això també s'ha de saber gestionar, jo crec que no ho va gestionar bé, ja està. Torno a dir, hi ha una part del discurs que puc compartir, també he dit, ja he començat dient que tampoc cal tenir la pell tan fina, però sí que, home, coneixent el personatge, doncs s'aprofita una mica d'aquesta tribuna privilegiada i del populisme que el caracteritza, en aquest i en altres temes. Per tant, encendre el Palau Sant Jordi en contra d'unes autoritats
no
era molt fàcil.
Ell no va encendre el Palau Sant Jordi. El Palau Sant Jordi estava...
El tema dels convidats, quan és una decisió de l'organització, com va dir la pròpia organització, doncs, bueno...
Bueno, però és criticable, que és també, vull dir que
és tot criticable, semblava... Per tant, també és criticable l'Évole.
Sí, també.
Ja està,
sí,
no,
sí.
No hi ha més. Torno a dir, no hi ha una part correcta. A mi el que em rebenta d'aquest tipus de personatge és el fet d'embrutar-ho tot, o sigui, de posar-ho tot al mateix sac, de no fer diferències amb
Toni,
alguns que...
No l'has vist mai, no? Perquè
no
ho fa. Això no ho fa, el Jordi Évole, de posar tot en el mateix sac. No ho fa. El Jordi Évole crec que és bastant rigorós amb els seus programes i que va a fons amb les crítiques i que es documenta bé i que no posa en absolut a la gent el mateix. Una altra cosa és el discurs aquest.
El discurs aquest va posar absolutament tot en el mateix sac. Des de l'alcaldessa de Barcelona al president Rajoy.
Sí. Bueno, va posar
i s'ha de posar al mateix sac l'alcaldessa de Barcelona que el president Rajoy?
No,
crec que no.
No, però jo no crec que ell
tampoc... Però un bon comunicador no pot donar equívoc. O sigui, si tu vols comunicar i explicar com és la realitat, que
pues,
m'imagino
llavors,
que és l'objectiu de tot comunicador i periodista,
també
no pots posar a tothom al mateix sac i, per tant, el que
de
hem
fet,
de fer...
De fet, ell va parlar d'autoritats i qui s'hi va sentir al·ludit, pues, ell sabrà per què.
Però quan tu dius autoritats i no diferencies, o dius administracions i no diferencies, estàs posant absolutament tothom al mateix sac i qui no estigui informat de la platea absolutament rep la informació de que les administracions no fan res,
la gent
són incompetents.
Allà, jo crec que estava tothom bastant informat.
Millor.
Crec que no hi havia allà ningú que que li puguin vendre una moto.
Bueno.
Qui són casa nostra, casa vostra?
En realitat és una suma de moltes... Vull dir, és una iniciativa ciutadana, que no tenia cap, no és cap entitat, que parteix, crec, d'una mica de Stop Mare Mortum, saps? I d'altres entitats que s'han anat sumant per organitzar aquesta mobilització. Vull dir que casa nostra, casa vostra, en realitat no és una... Bueno, sí que és com una plataforma, però no és una entitat. L'entitat que va iniciar tot això és Stop Mare Mortum, però aquí a casa nostra, casa vostra, se sumen, crec, moltes entitats, més de 200, i gent que s'ha mobilitzat, que ha anat de voluntaris. De fet, la iniciativa del concert parteix de dos voluntaris que van sortir, que es diuen Rubén no sé quantos i Clara... Rubén Wagensberg, em sembla, i Clara no sé quantos. I que és venint de Lesbos, de fer de voluntaris, se'ls va acudir, t'imagines que poguessin fer això? I ho van començar a moure i així es va muntar.
O sigui, que només estan per la causa dels refugiats.
Sí.
Sí, absolutament. Sí, I la sort és que s'hi van començar a sumar diferents personalitats, des de, bueno, d'un amplíssim espectre, d'escriptors, periodistes, etc., i entitats, o sigui, teixit associatiu que s'ha adherit, doncs, per exemple, a l'Ateneu, a la campanya, no? I que són entitats adherides, i l'han anat fent, doncs, molt més transversal i molt més àmplia. Jo crec que és la gràcia, no?, de com altres moviments d'aquest país, doncs, que puguin anar sortint d'entitats, de societat civil, no?, i que al final les fan, diria, o sigui, més creïbles, més potents i més sensibilitzadores, no? Que si els discursos o els missatges venen sempre, no?, d'una administració, doncs, bueno, poden crear, o d'uns partits polítics, poden crear, doncs, o més recels o més desconfiances, però quan ve de la base i quan s'hi sumen tot un seguit d'entitats, doncs crec que guanyen força, no? I la convocatòria del 18, justament, si té força, és per aquest motiu.
La de dissabte, que continua sent és la mateixa, sent responsabilitat de casa nostra, és la continuació del concert.
És la mateixa plataforma que convoca i esperem que sigui molt massiva perquè les autoritats s'han assabentin de que això no pot ser. És que és molt greu, el que està passant, molt greu, i que no fem res, tots, i que no ens impliquem al màxim.
Què portem ja? 2 anys?
4.
Sí,
Des de l'inici de...
4 o 5, no sé, des de l'inici de la guerra de Síria.
Sí, 4. Una cosa és l'inici de la guerra, que evidentment que ja, és la causa que provoca tota aquesta
fugida massiva.
D'aquests
refugiats
del món,
Després anem a mirar altres conflictes, refugiats, desplaçats, etcètera, arreu del món, i malauradament... El drama el coneixem des de que comença a ser mediàtic per raons evidents, de convertir el Mediterrani en un cementiri. Llavors, i després també gràcies a ONG i a gent que està allà trencant-se la cara cada dia.
I sobretot perquè ara ens cau la cara de vergonya, no?, de veure que això està passant a casa nostra, que tenim aquests camps de refugiats amb aquestes condicions pèssimes, que no facilitem de cap manera l'entrada dels refugiats. Però, vull dir, és un drama que va més enllà, però que és cara,
però que malauradament, casa, però malauradament ens cau la cara de vergonya a uns quants. O sigui, no oblidem, i ho faig com alerta, evidentment no me n'alegro del que acabo de dir, però quan veig què pot passar a França amb les properes eleccions, què podrà passar a Alemanya amb les eleccions que tindran...
Què ha passat als Estats Units?
Em preocupa i molt, ja no només la crisi dels refugiats, sinó altres temàtiques socials, no?, i de política migratòria.
Clar, això és tremendo, el que pot passar amb el futur a Europa. Vull dir, és que, a més, jo crec que això sí que és quasi com la fi d'Europa, de l'Europa entesa com a un espai, no?, comú i per buscar el benestar de les persones. Si ara Alemanya, Holanda, França, bueno, ja no parlem de Polònia, se'n deriven tots cap a l'ultradreta i tots cap a tancar fronteres, cap a, no?, primer els de casa, que és un tema que hem sentit molt sovint, doncs és que és tremendo.
Tornarem a aixecar
murs,
fronteres.
Sí,
sí, sí, això està.
I, per exemple, avui he sentit a les notícies que aquest mes han entrat 800 i pico refugiats a Barcelona, més un no sé quants per cent més que el mes anterior o així, però curiosament venen d'Ucraïna i de Venezuela, el que tu deies, no?, que no tothom... O sigui, perquè a Síria continuem tenint la frontera a Turquia, no?, i continuem pagant a Turquia perquè no ens els enviï cap aquí.
És així de clar. Hi haurà representació política en aquesta manifestació de dissabte?
Tinc entès que sí.
Sí?
L'altra cosa és si hi ha capçalera política, que no ho sé, això sí que ho desconec, eh? Però sí que per Twitter i tal hi ha polítics, diputats, etc, que hi han manifestat,
sí,
que hi seran.
Sí, jo crec que sí.
Desconec ara si hi haurà capçalera política, però sí, sí, que alguns a títol personal ja han anunciat que hi van, sí.
Molt bé, doncs canviem de tema, veurem, segurament serà una resposta multitudinària.
Esperem.
Després començarà el ball de xifres, no? A veure qui la té més grossa, no?
Sí.
És el que juga, no?
Bueno,
després d'una manifestació d'aquestes.
És igual, hem d'omplir els carrers, des de la plaça Urquinaona fins al mar, que és on acaba la manifestació, no? Però hauríem d'omplir sencera, i després que ens diguin els números que vulguin, és igual.
Canviant de tema, no sé si en aquesta tertúlia hem parlat alguna vegada del corredor del Mediterrani.
Crec que no.
No?
Hem parlat més de Rodalies, que ens afecten. Sí.
No, dic perquè és un projecte que ha quedat estancat, no? Que sembla que així una mica estirabots va sorgint de tant en tant alguna iniciativa, alguna trobada, alguna reunió, i precisament ara s'han trobat empresaris catalans, valencians, murcians, tot el que és la franja de la Mediterrània, per dir que... Bueno, que això ha de tirar endavant. El que passa és que, per una altra banda, també aquesta setmana s'informava de la inversió, els diners que hi havia per fer aquesta inversió s'han destinat a un altre que té a veure amb l'AVE de Madrid.
Sí. Ara la Neus s'enfadarà amb mi, però veus, és un motiu més, per anar marxant d'aquest estat. Algun dia entendran que ofegar amb inversions a Catalunya i al Mediterrani, perquè al final això afecta, com deies, València, Múrcia i Andalusia, ofega també Castella. O sigui, aquesta centralitat, aquesta mentalitat tan castellana. No, perquè quan a vegades dius, hòstia, això amb la independència ho podríem, és de les coses que es podrien solucionar.
Aquest no és un tema d'independència, aquest és un tema precisament comú de tots, perquè ens afecta a tothom.
Sí, però qui ha d'invertir no inverteix.
Des de Algeciras, que és mi pueblo.
Exacte. Doncs mira tu, no? Allò que quan diuen, no, és que hem de tenir fraternitat, doncs ja la tindrem, la fraternitat, el dia que tinguem un estat, perquè ens interessa absolutament a tots, que és una cosa que no entén Castella, és una cosa que no entén l'Espanya, aquesta tan centralista. El fet d'anar invertint any rere any amb aves, doncs, que porten a altres territoris, ja no criticaré si són més o menys necessaris, però no cobrir una necessitat bàsica de mercaderies, de corredor de mercaderies des del sud de la península fins a Europa, que podria fer molt, molt productius al port de Barcelona, al port de Tarragona, al port de València, fer centrals logístiques, o sigui que al final afavoreix absolutament a tothom. Hem decidit, doncs, anar fent aves que surtin de Madrid i que comenci el primer, se'n van a Sevilla, no? I vam anar fent aves absolutament poc rentables per l'economia dels territoris. I en canvi hem deixat de fer els aves realment imprescindibles i que a més eren els recolzats des de la Unió Europea. I, per tant, és una mostra més d'aquesta visió centralista i d'aquesta no voluntat d'inversió a Catalunya i al Mediterrani. I no només no la voluntat d'inversió, sinó la no execució, perquè a sobre de que en els pressupostos hi han partides baixes cada any, a sobre no s'executen. Per tant, al final el resultat és ja no tenir els catalans emprenyats, sinó tenir els valencians emprenyats, els murcians emprenyats i els andalusos emprenyats. Per al final aquest tram de corredor mediterrani que passaria per Catalunya, evidentment que se'n beneficien molts altres territoris.
Jo en algunes coses estic d'acord, amb la lectura no, perquè no crec que sigui una qüestió només de fotre Catalunya, crec que és una qüestió de curt de mires. Entenc que jo tampoc criticaria que haguessin fet l'AVE a Andalusia, perquè crec que realment va canviar el panorama a Andalusia, això és independentment, és que una cosa no treu l'altra, però realment que el corredor mediterrani no estigui fet és una vergonya, a més no s'entén. No s'entén. Vull dir, l'any 30, quan es parlava del port d'Algeciras, que és el port d'Algeciras, és el port més gran d'Europa, de la Mediterrània,
sí,
on arriben, tots els vaixells grans i han de fer els canvis, no? Que el port d'Algeciras no estigui connectat fins a Estambul amb una línia de tren de mercaderies que permeti no, que circulin les mercaderies i que benefici també el port de València, el de Barcelona, tots. És que no s'entén, no s'entén. És que ja no és una qüestió de Catalunya-Espanya, és que és de curt de mira, si és una infraestructura absolutament necessària. I que parlin, en canvi, l'altre dia parlava, no?, de que fer el corredor de Mediterrani per Madrid, aviam, des de quan Madrid ha tenit playa? És que... No, és...
La playa de Madrid és la de València, no?
Sí, també.
Doncs, que passi per València.
Clar, és que no té sentit.
Bueno, i també es plantejava el corredor central.
Sí, aquest.
Passant per Madrid i ja no venint al Mediterrani, sinó que creuant per Irún.
Sí, sí, és que és ridícul tot això, no? I a més... No, és que el Mediterrani està al Mediterrani, precisament.
No, i a més tenint aquestes infraestructures, els ports que comentava el Toni, que és que tens ports importants des de baix fins a dalt, que ja tens una sortida increïble.
I ports que ho acabaran sent de més importants, fins i tot ports que ara poden ser de segona, per dir-ho així, ningú se m'ofengui, que poden guanyar molt pes logístic amb tots aquests vaixells que creuen pel canal de Suez, que arriben a Europa i que en lloc d'anar a desembarcar donant la volta a la península i pujant cap als Països Baixos, doncs podrien desembarcar en aquests ports mediterranis, carregar mercaderies i les mercaderies entrant a alta velocitat a tota Europa. No? Aquesta pel·lícula, doncs l'estat espanyol no l'ha entès.
No, però no l'ha entès des de...
No,
tot el segle XX, i continua sense entendre-la.
Doncs no sé si després d'insistir per una banda i per una altra, perquè aquesta ha estat l'última, aquesta trobada on hi han participat 300 empresaris que s'han trobat de tota la franja mediterrània, que s'han trobat ahir a Tarragona. Crec que prèviament farà uns mesos, no gaire, hi va haver una trobada entre empresaris catalans i el conseller. Per insistir un altre cop i tornar a treure el tema, però vaja.
No, i a veure, el que celebro de la notícia és el fet de que sigui empresaris i catalans, valencians, murcians, andalusos, també els governs, alguns ho recolzen, que des de Madrid no es pugui fer la lectura de, mira, aquests independentistes tornen a tocar els nassos ara amb el corredor mediterrani, sinó que Vicente Boluda, per dir el cap dels empresaris valencians, no té pinta d'INDEP català, per entendre'ns. Per tant, jo crec que això encara els hi quadrarà menys, no?, a la meseta, i llavors poder s'ho miraran amb uns altres ulls, però confesso que no hi tinc massa esperança.
Una de les notícies importants del dia és la imputació en el cas Bankia de l'exgovernador Fernández Ordóñez. No sé si estava cantat, no estava cantat, o...
Jo la veritat és que no he seguit prou aquesta notícia, ni sé ben bé, perquè crec que perquè no va escoltar, no?, els avisos de que Bankia no era viable, dels
advertiments que es feien.
Però clar, aquest cas és que fa molta pudor, la de Bankia, i que a sobre l'haguem rescatat amb els diners de totes. O sigui, que sapiguessin que anava malament, que no era viable, que surt a borsa, que s'arruïna, i alé. I entre tots...
L'hem d'aixecar, no?
Sí, i a sobre sense treure'n res a canvi.
No, clar.
Clar. És una mica com el cas de Catalunya Caixa, de que es compra per, no sé si eren 11 o 13.000 milions, i al final en vam perdre 11.000 milions d'euros. O sigui, és un escàndol. O sigui, un escàndol. O sigui, ja no critico que es rescatin els bancs. Segurament tu es pot justificar, no?, de que si el sistema bancari peta, patem tots, bueno, totes les excuses que ens van posar damunt de la taula, segurament alguna és certa, però home, després hi hem de dir alguna cosa en aquests bancs, no? Hem de ser en els consells d'administració des de la cosa pública, prendre decisions, els hem de fer més justos, i quan reflotin, si ens els volem vendre, n'hem de treure benefici.
Això no passarà.
No, els beneficis els treuen els amics.
No, això sempre, els beneficis són per ells i les pèrdues per tots.
Això és el liberalisme econòmic, no?
Clar.
El capitalisme és això, no? Som estat quan les coses van malament i som empresa quan les coses van bondades.
Exacte, no creiem en l'estat, l'estat no ha d'intervenir
per res.
No ha de fer res, però ara això sí.
Fins que ens han de rescatar.
Sí. Mira, és que estem tots d'acord. Veus? Això estem d'acord.
Esteu d'acord.
Llàstima, no hi hagi en Vergo avui.
Sí, llàstima, exacte, hauria d'estar aquí l'Alfredo.
En el que també imagino que estareu d'acord és en el drama aquest sobre el patrimoni històric de Palmira.
De Palmira, i tant. I tant patrimoni que hi sis...
Sí, però ara el més recent torna a ser Palmira, perquè bueno, l'estat islàmic està fent de les seves.
Sí.
I això sí que és greu, perquè és perdre pues, una part importantíssima de la història després de tants anys de conservar aquestes restes que són patrimoni de la humanitat.
Sí, sí, i forma part d'aquesta visió, no?, d'aquesta visió dogmàtica tancada del Daesh, de no admetre res que no sigui l'islam, que no vingui de la seva visió de l'islam.
Ah, exacte, això sí que seria més...
Sí. Sí, no de l'islam en general.
Sí, perquè l'islam en si tampoc no és com la Bíblia, vull dir, cadascú pot fer la interpretació que vulgui de la Bíblia,
sí,
no? I pensar que és el que diu.
Sí, sí, de la
seva. El llibre sagrat.
Sí, que de fet és el mateix. Sí. De la seva visió de l'islam.
Mm.
No? I aquesta dèria per destruir tot el que no s'adapti a aquesta manera dogmàtica i tancada d'entendre el món. I a més aquesta necessitat d'imposar-ho per la força en tots els sentits, no? Destruint tot, destruint la societat, destruint la convivència, només imposant. Això és típic, no?, de les dictadures i d'aquestes visions dogmàtiques. I com sí, una de les repercussions que té és aquesta, destruir tot el que ells considerin que forma part d'una societat.
És fer mal per fer mal.
Sí. Bueno, els radicalismes religiosos porten aquí... Ho veiem en aquests casos doncs, de la destrucció del patrimoni, com ja n'havíem vist d'altres, eh? Ja recordo aquells budes gegants doncs, que van volar també pels aires fa molts, molts anys. I després també ho veiem en altres religions, o sigui, el fet el que va aprovar el Parlament d'Israel fa uns dies, no?, de les colònies sobre territoris palestins, doncs no deixa de ser això. Eh? La visió d'un món únic, i d'una religió única i, en aquest cas, a sobre extrema, no? Per tant...
I jo crec que aquí també té un component de que no hi hagi turisme, saps? Que Palmira és un element que atrau a persones que contaminen la seva societat des del seu punt de vista, no?
Sí, vist des del punt de vista islàmic radical.
Sí, sí, des del punt de vista d'aquests, d'Aix o Isis o com li vulguem dir. Però realment és tremendo. I el que passa és que tot el que està passant al voltant, i això té a veure també amb la guerra de Síria, amb tot el que està passant en aquella zona, no? I això porta causa de la guerra d'Iraq. Al final els que han format l'estat islàmic o el Daesh són els que eren militars de Saddam Hussein, molts d'ells, desplaçats per les tropes americanes i per la invasió, i que es van quedar pues, molts militars desplaçats. I, bueno, doncs d'aquí ha sortit un caldo de cultiu.
Són caldos de cultiu. I, a més, bueno, clar, gairebé tot el que hem parlat al llarg de la tertúlia, al final, és una qüestió que si els estats volguessin, podríem intentar de solucionar, no? I al final ens mobilitzem la societat civil, fins i tot l'estat més generós del món que vulgui acollir refugiats serà benvingut, però al final el que calen són intervencions en el si del territori, com en general en tots els conflictes que generen refugiats, que generen desplaçats, que generen una immigració massiva, que evidentment vistes, jo crec que el reportatge que es anava passant al llarg del concert de l'altre dia, perdoneu que torni enrere, era molt molt interessant per veure que al final això està passant a gent normal, aquella immensa mentida que venen a dir-te, no?, que la gent, en aquest cas refugiats, però també s'ha dit molt de la immigració, no?, doncs que ve aquí una mica com qui va al mercat i per què volen i perquè al final aspiren a viure també com es viuen aquí, doncs clar, evidentment, és que es veuen, diguéssim, expulsats dels seus territoris, i això és el que la gent ha d'entendre. I al final els estats, i aquí sí que tots els estats, en són responsables, i al final molts d'aquests problemes, jo no dic que aquesta gent no vingui, no estic dient això, no es malinterpreti, però molts d'aquests problemes els resoldríem si les desigualtats nord-sud desapareixessin, si aquests conflictes que al final interessen a grans potències mundials també es poguessin solucionar. I aquest ja, si ja és complicat clar, el tema d'acollir sí. refugiats, el que acabo de dir ja...
Bueno, el que acabes de dir
és
clar,
que... Diguéssim, seria la solució, però evidentment no és fàcil bueno, ni una cosa possible a curt termini.
Clar, i on està no, el paper de la indústria armamentística aquí és fonamental. I, bueno, tot...
És bueno, que els fem ministres de defensa, no?
Això sí.
En definitiva...
Hem tornat a l'origen.
Sí, bueno, és que tot està relacionat sí. I... afegint el que comentava el Toni, que del que es tracta és d'ajudar-los a que puguin fer la seva vida, es puguin desenvolupar, puguin créixer allà on estan, en el seu propi país. No de contribuir a que hagin de marxar, a que hagin d'abandonar...
No, perquè...
És que això seria... Això seria, bueno,
no, no, però és que justament estem fent el contrari del que s'hauria de fer. Justament estem fent al revés.
No, en aquest moment el que necessitem fer és acollir-los, però perquè estem en una situació dramàtica.
Jo parlava en general, eh? Sí. En general, ja no només amb el tema dels refugiats, vull dir, Occident trepitja i trepitja fort. I allà on trepitja, doncs després és difícil que creixi un brot.
Jo sóc molt pessimista amb això, amb la possibilitat de que s'arribi amb una situació de justícia en el món. Vull dir, veiem com evolucionem les societats dites civilitzades com la nostra i veiem que a casa nostra cada vegada anem cap a una societat més injusta, amb una societat més igual. Des de la crisi fins aquí, o sigui, quantes vegades sentim de gent que està treballant però que no es pot pagar ni una vivenda, vull dir que viu en situació d'extrema pobresa perquè estem arribant a un nivell de desigualtat perquè la societat cada vegada és més liberal. O més neoliberal, cada vegada primen més els beneficis de l'1% o del 10% sent generosos, i cada vegada aquest 1% té el poder i no voldrà que canvi, i no deixaran que canvi. I es perpetua, perquè ells tenen el poder econòmic, tenen el poder polític, tenen el poder polític entès com el poder econòmic que hi ha darrere del polític.
I Estats Units s'han fusionat en una única persona.
Sí.
I al final, la fotografia és
aquesta. I això és el que porta els destins del món, en realitat. I la societat civil no tenim capacitat per canviar això de moment. I veiem que, a més, com que... És que jo crec que és tot un conjunt de coses, no? Perquè això porta que, si hi ha més desigualtat, hi ha menys educació. Si hi ha menys educació, hi ha menys consciència crítica. Si hi ha menys consciència crítica, afavoreix que els que tenen el poder el mantinguin. Via, fins i tot, votant grups populistes que al final estan conxabats i que al final són els mateixos, no? Al final, el que guanyi Marine Le Pen a França afavoreix aquesta, no? El manteniment del poder en les mans del qui l'ha de tenir, com el Trump.
Que... Algun missatge d'esperança, Toni?
No, amb això ja ho he dit abans, quan la crisi dels refugiats, que el futur que ens espera amb les eleccions que hi haurà al centre d'Europa per on apunten, doncs fa realment patir, i la societat civil podrem posar venes però no podrem tapar l'hemorràgia i al final el que hem de fer és això, sí, arremangar-nos, fer tot el que es pugui i intentar sensibilitzar, i que al final la gent quan vagi a dipositar un vot el dipositi d'una manera crítica. Jo torno a dir, el concert, el reportatge que s'has fet durant el concert, el que ha fet TV3 durant tota la setmana prèvia al concert, de fer aquests microreportatges després del Telenotícies, on veies que era gent absolutament normal, forçada a fugir, que si es quedaven allà els mataven, és imprescindible perquè la gent ho entengui i la gent el dia que vagi a votar dipositi un altre vot que no el majoritari a dia d'avui.
Clar, és veritat, eh?
Molt bé, se'ns ha acabat el temps. Avui és que se'ns ha quedat curta la tertúlia.
És que he acabat amb un missatge molt negatiu.
No, tranquil·la. Dimarts que ve tornem a insistir. Gràcies. Molt bon dia als dos.
Bon dia.